Matí amb Raquel García.
Dades del Departament de Benestar Social i Família, a Catalunya hi ha poc més de 4.000 persones amb síndrome de Down, de les quals aproximadament la meitat tenen entre 20 i 44 anys i, per tant, es troben en edat de treballar. Són diverses les associacions que es dediquen a la inserció laboral d'aquestes persones. La seva tasca seria doncs, buscar empreses que els vulguin contractar i trobar un lloc de feina adaptat a les seves capacitats. Segons dades de Down Catalunya, durant el 2016 van haver-hi 400 empreses a Catalunya que havien contractat persones amb aquesta discapacitat. Avui, precisament, volem fer-nos ressò del programa d'inserció laboral impulsat per la Fundació Vodafone Espanya i també en participació d'Andy Down Sabadell i també de l'associació Down Catalunya. I per això avui doncs, ens acompanyen l'Agustín Matías, que és el gerent de Down Espanya. Bon dia i benvingut.
Bon dia.
I la Dolors Pallacs, que és també doncs, la presidenta d'Andy Down Sabadell.
Hola, bon dia.
Expliqueu-nos, perquè aquesta és la quarta edició del programa, no? La tercera en què participa Andy Down. Quants usuaris han passat pel programa i una mica quin és l'objectiu que hem intentat també resumir en aquesta entradeta?
En relació a Andy. Uh-huh. Jo et dono les dades d'Andy sí. I ell, si cas, ja et parlarà sí. d'Espanya.
I l'Agustín ja em donarà d'Espanya.
Mira, en 3 anys per Andy han passat 54 usuaris, hem aconseguit 20 contractes laborals i hi ha hagut 38 convenis de pràctiques, és a dir, nois que fan pràctiques i que a vegades es queden ja a l'empresa i a vegades doncs, no es queden, no? Depèn una mica de l'èxit.
Són bones xifres, no?
Són unes bones xifres, sí.
I pel que fa a l'estat espanyol, quines són les dades?
Pues mira, yo me preparo, que es como se llama el programa, es un programa de formación en nuevas tecnologías. Este ya es el cuarto año. Y además de continuidad en números, pues aproximadamente casi 1.000 personas han hecho ya la formación en distintos niveles formativos, es decir, una buena experiencia. Y luego el programa va asociado a que esta formación de habilidades en nuevas tecnologías se pueda aplicar a la inserción laboral. Calculamos aproximadamente unas 250 contratos, o sea, inserciones laborales apoyados por este programa.
Per què o per què les accions formatives que s'impulsen doncs, en aquest programa, jo me preparo, es centren en el tema de les noves tecnologies?
Bueno, potser perquè és un tema que amb ells els, no? És un tema molt avui en dia, que a més la gent jove, de fet, té més habilitats, potser amb noves tecnologies, i els nois amb síndrome Down o amb discapacitats intel·lectuals també. I a més els hi obren moltes portes, no sols per la inserció laboral, o sigui, perquè a partir del mòbil poden fer servir l'agenda, el Google Maps per anar a un lloc, no? Hi ha quantitat d'aplicacions que els hi faciliten molt la vida. I llavors hi ha una formació global que jo no la porto, per tant no la puc detallar molt, però una formació global per anar amb una empresa, però sobretot la part específica del mòbil i de domini dels aspectes que et facilitaran la vida en la comunitat, doncs els ajuda molt.
Uh-huh. Agustín, quins temaris han...
Sí, és que yo creo que cada vez somos más conscientes que la tecnología es que estamos imbuidas en ella. Pensando en puestos de trabajo donde se incorporan nuestros jóvenes, es que un puesto aparentemente muy básico como el de un reponedor en un supermercado, por ejemplo, es que tiene ya nueva tecnología. Ellos van con tablet, tienen que manejar la tablet, el móvil a veces para las indicaciones, las instrucciones, todo muy básico. Es casi imposible encontrar un puesto de trabajo que no tenga ahora un trasfondo tecnológico. Y esta formación lo que hace es apuntalar ese tipo de capacidades, en este caso de tecnológicas, de manejo de usuario, para que lo puedan hacer con eficacia.
Sí, i jo afegiria més que tots aquests aprenentatges no sols serveixen per la inserció laboral, perquè també les sirven per a un futur, per a llegar a ser lo suficientemente autònoms e independents. I això és molt important. Nosaltres tenim nois que estan visquent sols, i a l'aprenentatge de noves tecnologies, ells fan la compra online, feien una sèrie de coses, no? El dominar el WhatsApp, el dominar el saber doncs, si tinc un problema de salut, a on he de trucar, tot això els hi facilita precisament aquesta vida independent.
Uh-huh. Tot aquest control de la tecnologia, de les xarxes socials, segur que, doncs, és el que deies, Dolors, els hi anirà molt bé per la vida professional, però també per la personal, evidentment.
Sí, sí. Uh-huh.
A banda d'aquesta formació teòrica, també han fet pràctiques. A quines empreses i com era la dinàmica?
Les empreses jo no me les sé.
Però de quin tipus, de quin sector?
Depèn una mica de les característiques del noi, no? De les seves habilitats personal i del que trobes. No? Poden haver-hi des d'auxiliars administratius fins al sector doncs, de restaurar,
de serveis,
restauració,
sí,
serveis, uh-huh. Reponedors, no, a supermercats o a llibreries, vull dir, passa una mica per tot.
Uh-huh. Aquesta varietat, no, d'empreses de diferents sectors, suposo que també doncs s'adapta, com ens comentava la Dolors, al tipus, al perfil de joves, no? Però suposo que la dinàmica és semblant, no? Tots fan quantes pràctiques fan i una mica com funcionen.
Por ejemplo, en los cuatro años de desarrollo del programa, que calculamos esas 240 inserciones, 250, el doble han sido contratos en prácticas. Y es decir, es un buen número. Porque el programa está previsto para trabajar lo que es formación prelaboral, es decir, habilidades tecnológicas, pero para capacitar ese tipo de inserción. Y el paso de prácticas es sencillamente pues un elemento más de esa transición.
¿Es fácil que el mercat laboral obri les portes a aquest col·lectiu?
Bueno, s'ha d'anar treballant, no? És un procés. Poc a poc es va aconseguint. No és fàcil, però tampoc està tancat, està més obert ara que fa 5 anys, per exemple, no? Llavors, bueno, és una lluita diària, anar contactant amb empreses, explicar-los-hi que agafin confiança. De fet, l'entitat sempre els ofereix que nosaltres estarem al darrere per vida de qualsevol contratació. Per tant, a partir d'aquí, l'empresa també té una seguretat en que si hi ha algun problema, des de l'entitat els ajudem a resoldre'l.
Uh-huh. Agustín, en aquest sentit, creus que ara hi ha més responsabilitat social que fa uns anys, no? Que les empreses, fins i tot les empreses ordinàries, doncs, tenen més en compte, no? Doncs,
sí.
Aquesta oferta.
A ver, realmente las empresas obedecen un poco a claves de ciclo económico. Por ejemplo, en los años anteriores, donde hemos vivido tanto la crisis en toda España, nosotros habíamos notado pérdida de puestos de trabajo, pero en la misma proporción que el resto de población. Por lo tanto, no había un elemento de discriminación. En ese sentido, era buena noticia. En ese sentido, mientras todo funcione con esa normalidad, no hay problema. La inserción en personas con discapacidad intelectual, con síndrome de Down en nuestro caso, es siempre un poco más compleja, porque no solamente el factor laboral, el factor capacitación, las necesidades de la empresa, es que el entorno de apoyo, pensemos sencillamente en la propia familia, se tiene que adaptar a esa realidad y, por lo tanto, son esfuerzos. Un ejemplo muy sencillo para que los oyentes nos entiendan. Los horarios de vacaciones en cualquier joven son los suyos. En una persona con síndrome Down tienen también que ser los horarios de vacaciones de la familia normalmente para hacer un poco la acomodación. Bueno, pues son pequeñas complicaciones que surgen a mayores. Es encajable. Nosotros lo que creemos es que el número de jóvenes con síndrome Down en España que están trabajando es muy bajo, demasiado bajo todavía. ellos tienen capacidad, están demostrando que lo pueden hacer realmente muy bien, y nosotros, las entidades y las personas que estamos alrededor de ellos, lo que tenemos que facilitar es que muchos más jóvenes consigan ser laboralmente activos.
Uh-huh. Per aconseguir aquest repte, per aconseguir que aquests joves que doncs, poden treballar o aconsegueixin, què és el que necessitem? Què queda per fer en aquest àmbit?
A veure, jo crec que una cosa que queda sobre per fer i és important són les polítiques públiques, no? No podem demanar a les empreses privades a les que contratin joves i, en canvi, des de l'administració pública no es contraten.
Clar,
perquè
sí.
Hi ha, bueno, per les normatives, perquè han de passar unes proves. Llavors, aquest és un aspecte que queda per fer, facilitar l'entrada a tot tipus d'empleo, digamos.
Uh-huh.
Bueno, i queda molta feina per fer, no? Però, sobretot, aquesta jo diria que és la part important. Nosaltres, aquí a Sabadell, des de fa 15 anys que anem parlant amb l'Ajuntament, a veure, no? Ja, amb els diferents ajuntaments que han anat passant. I sempre, bueno, ho han d'estudiar. I ahí estamos.
O sigui, que vols dir que falta implicació.
No, falta potser canviar normatives, canviar lleis. Bueno, pues, no, aquí a Catalunya ara està molt clar que les lleis, si no agraden, es canvien. Pues, jo, va, pues, canviem les lleis.
Ara que parles de lleis, per exemple, la LISMI, no, que em sembla que és la llei d'integració social del minusvàlid, diu que les empreses han de reservar un 2% del seu pressupost en personal a contractar persones amb discapacitat. ¿Es útil esta cuota o no?
Está siendo
¿Es cumpleis?
No, no, está siendo útil. Han pasado muchos años. Esto ya tiene, es una historia ya de 30 y tantos años que todavía no ha terminado de consolidarse. Pero, por ejemplo, pequeños cambios legislativos, lo comentaba Dolors, ejemplos. Sencillamente la incorporación que se ha obligado de que para las contratas públicas tenga que haber cumplimiento estricto de la ley, implicando la LISMI, la Ley General de Discapacidad, en las cuotas, eso, solamente eso está haciendo que más empresas se incorporen a cubrir los cupos de contratación, porque están obligados para pues, cualquier solicitud de contrata pública. Bueno, son ejemplos de cambios en las leyes que pueden funcionar. Solamente un detalle. Tenemos un sistema en España de inserción laboral de personas con discapacidad que ha funcionado muy bien, pero con claves de protección. Es el modelo basado sobre todo en los centros especiales de empleo y de lo que es el empleo protegido. Nosotros lo que estamos abogando es que sea un modelo abierto, la inserción ordinaria, el empleo con apoyo. Ahí es donde está el éxito, ahí es donde está realmente un sistema laboral que pueda ser más eficaz. Y en esto tenemos que superar esa excepción. Somos una excepción dentro de Europa. Este modelo es propio, es nacional y tiene algunas, pues, algunas consecuencias que son perjudiciales. Hay que modificarlo.
I quins altres models funcionen als països veïns a Europa que nosaltres poguéssim adaptar, no?
Sobretot el modelo de inserción ordinaria, con más o menos apoyo. Las iniciativas de autoemprendimiento de los propios jóvenes con discapacidad intelectual están cada vez funcionando mejor. Por ejemplo, en América Latina, los casos de éxito están más basados en el emprendimiento porque las herramientas de apoyo pues, son más escasas. Aquí el problema es que la protección ha funcionado muy bien, ha incorporado a más de un tercio de la población empleable de personas con discapacidad, pero no vamos a llegar al otro tercio con esos modelos. Tenemos que cambiar el enfoque.
Y a més y hay que tener en cuenta también los costes, porque una inserción laboral en una empresa ordinaria el coste es mínimo y en cambio en un centro especial de trabajo hay un coste social importante, porque cada joven allí sí que la empresa o la entidad recibe una prestación importante por el joven que tiene a su cargo. O sea que socialmente beneficiaría a todos el ir hacia la inserción laboral ordinaria.
Y tú lo has comentado muy claro, implica también cambios de leyes. Por ejemplo, todavía tenemos una legislación estatal que es deficiente, que todavía no cree en esas potencialidades del empleo ordinario. Hay que cambiar, hay que mejorar esa ley. Hay algunas iniciativas. Cuesta romper esos techos de cristal del sistema político. En este caso es ser un modelo más ambicioso en términos de inserción ordinaria.
Expliqueu què significa per a aquests joves treballar, no? Aconseguir doncs, doncs una feina, no? No només unes pràctiques, sinó per, doncs, aconseguir aquesta autonomia, no? I fins i tot aquesta independència, perquè, per exemple, l'any passat amb aquest programa Jo me preparo, no? En col·laboració amb Vodafone Espanya, amb la Fundació, 16 joves amb síndrome de Down d'Andy van trobar feina, no? Mm. Això és molt positiu. És com se senten.
Clar, bueno,
quan aconsegueixen un
contracte.
A veure,
ets com qualsevol persona. Vull dir, el ritme vital d'una persona és anar, vas a l'escola, tens amics, no? Quan ja et fas adult, és trobar una feina. Ells ho saben, el seu pare i la seva mare treballen. Llavors, trobar una feina forma part del procés vital que quan ho aconsegueixen, pues, són els més feliços del món. Clar, és que... la festa que fan, o sigui, Dolors, que ja tinc contracte, no? Vull dir, per ells...
És que està nerviosa i va mirant a la taula.
Doncs això, no, que és molt important, mm-hmm. Clar, és el mateix procés que qualsevol altra persona. És el fet de sentir-se realitzats, no? Ja he fet com... Soc adult, tinc feina. El següent pas és si podrà o no anar a viure sol. Però soc adult, tinc feina, és molt important per ells.
Sería muy bonito que todos tuviéramos la experiencia, la sensación, cuando un joven está trabajando y de repente empieza a manejar él su propio dinero. Y lo tiene en su cuenta corriente, con sus padres, claro, pero tiene su propia tarjeta y de repente ves que él se siente ya como adulto manejando. Esa sensación de control de su vida, de cierta autonomía, eso necesita también un poco el puesto de trabajo, el empleo y, bueno, pues por ahí vamos.
Els joves que van aconseguir feina encara la mantenen? Els contractes eren temporals o hi ha una continuïtat?
Depèn, hi ha de tot. Hi ha contractes temporals que a priori ja t'ho diuen, hi ha contractes que inicialment són per un any, però que després amb possibilitat de pròrroga, i depèn de l'èxit, normalment es aconsegueix la pròrroga quan ja sabies que, no, que la cosa estava en funció de l'èxit del noi, doncs normalment continuen. Ara, n'hi ha que són temporals.
Com tot el món,
avui en dia, no? Que és la normalitat que tenim.
I què és el més important perquè aquesta experiència funcioni, per aconseguir aquests contractes i aquesta durabilitat, que la sensibilitat de les empreses, també els valors dels joves, no? La seva responsabilitat, la seva autonomia...
Todo. El modelo de empleo con apoyo funciona, es muy eficaz, da mucha seguridad a las empresas y requiere también implicación, compromiso de los propios jóvenes. Es su puesto de trabajo y ellos se tienen que formar, tienen que demostrar. No estamos pidiendo ni caridad ni apoyos, no. Estamos hablando de mercado laboral. Ellos tienen que demostrar que pueden ser trabajadores eficaces y hay que hacerlo. Hay bastante rotación porque los perfiles laborales suelen ser sencillos, los que no suelen estar mejor pagados, niveles salariales más bajos. Y la experiencia también nos dice que muchas veces media jornada o unos horarios partidos funcionan mucho mejor en la eficacia de su trabajo, más que una jornada completa, por ejemplo.
Clar, no ho hem parlat, però també és important que aquests joves treballin perquè tinguin garantida una pensió, perquè a més suposo que els contractes són molt temporals, cotitzen poc temps, llavors això també és una part important, no?
Sí, bueno, és un procés que després et ve més tard la lluita per això, no? De fet, depèn del nivell de discapacitat que tinguin, algun d'ells tenen una pensió no contributiva que després, en funció del sou que cobren, poden deixar-la de cobrar. Però, bueno, si tenen un bon... Què més voldrien jo que tinguessin, aconseguissin un bon sou? Clar, jo crec que és un altre repte. A nivell social hem de buscar estratègies perquè ells puguin, els que tenen capacitats, puguin arribar a viure com qualsevol altra persona, però amb uns costos que s'adecuïn en els seus nivells d'ingressos. Mhm.
Expliqueu-nos l'acte d'avui, perquè avui feu la presentació, no? I els joves que han participat en aquest programa, doncs hi seran, suposo que se'ls donarà un reconeixement. Expliqueu-nos una mica l'acte que es farà avui a la Casa Duran. Com serà?
Bueno, l'acte, de fet, és un acte de reconeixement a la Fundació Vodafone, d'alguna manera, perquè per apostar pels joves del nostre col·lectiu i també a totes les empreses de Sabadell que han cregut en el projecte i que estan col·laborant amb nosaltres. Llavors, en l'acte participaran no sé quantes empreses, però bé, persones de diferents empreses, jo diria que són bastants, perquè I després vindran també els joves, perquè és important que ells vegin i que se sentin acompanyats en tot aquest procés. Ha vingut l'Agustín de Madrid per estar amb nosaltres, vindran dos representants de Vodafone i venen el regidor d'Economia i Empresa i el regidor de Serveis Socials, el Gabriel Fernández. I, bueno, i llavors a l'acte hi ha com una primera part que hi ha parlaments i una segona part on dues empreses amb els joves que han treballat amb ells faran una presentació de les tasques que fan.
Explicaran
la seva experiència.
La seva experiència, no?
Y además también un pequeño reconocimiento a los jóvenes que han hecho la formación.
Ah, sí,
se les
también
da un pequeño diploma.
Un diploma.
Recuerdo, porque al fin y al cabo son ellos los protagonistas. Mm. Es su esfuerzo el que se está poniendo en el proyecto.
Doncs un plaer descobrir aquesta iniciativa i aquest programa d'inserció laboral. Moltíssimes gràcies, Agustín Matia, i també a la Dolors Pallà. Que vagi molt bé.
Bé, gràcies a vosaltres.